Radio Vida.
Arrencarem aquesta segona hora de programa tornant a la capital del Cava per conèixer ara la història de la Teresa Sala i la seva família, afectats per una malaltia rara i hereditària, l'atàxia de Friedreich. Coneixem aquesta història connectant amb l'Eli Jiménez.
Divendres passat se celebrava el Dia Mundial de les Malalties Rares i avui us aproparem al cas d'una família sadurninenca afectada per una d'aquestes malalties rares, una atàxia hereditària, l'atàxia de Friedreich. Després, Teresa Sala, després ens expliques, em dius si ho he dit bé o no. Molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Ho has dit perfecte, o almenys podia ser molt pitjor, o sigui que molt bé, molt bé. Friedreich, jo mateixa no sé com dir-ho i cadascú diu diferent, atàxia de Friedreich. Friedreich era un alemany, un metge, que fa 200 anys va descriure aquesta malaltia per primer cop. I per això té aquest nom, Friedreich.
Abans d'endinsar-nos en aquest cas, a grans trets, no som ni científics, ni metges, ni segurament ho volem ser. Què és aquest tipus d'atàxia hereditària?
L'atàxia és un conjunt de malalties. La paraula atàxia, que ve del grec, a és la negació, diguéssim, no, i tàxia és moviment, coordinació, per tant, és la no coordinació. Són un grup de malalties que són del sistema nerviós, que afecten el sistema nerviós. Quan diem atàxia de Friedreich, que tenim atàxia, que tenim falta de coordinació, no és una malaltia la falta de coordinació, és el símptoma que t'està dient que tens una malaltia. Llavors, patir una atàxia vol dir que no tens una coordinació perquè tens un problema amb el sistema nerviós. Hi ha molts tipus diferents d'atàxies i unes són dominants, que es diu que és quan no és hereditària, les recessives, que són hereditàries. Ara això no sé si ho dic ben bé, però em sembla que més o menys sí. I el cas de Friedreich és l'atàxia més prevalent, és la que hi ha més casos dins de la gent que té atàxia, i és una malaltia hereditària. Nosaltres, quan naixem, heretem dos gens, un gen, perdó, del pare i un gen de la mare. Tenim dos gens. Aquests dos gens han d'estar bé. En el cas d'aquesta malaltia, un dels dos gens pot estar malament. Llavors ets portador i no ho saps, perquè un portador no desenvolupa la malaltia. El que passa que llavors, quan tens fills, pots passar els dos gens bons, un de bo i un de dolent, o els dos dolents. Hi ha un 25% de possibilitats de cada. Per tant, un 25% que passis els dos dolents. Fa 3 anys vam dir un nano nostre, tenim 3 fills al mitjà, caminava bastant malament i anava empitjorant. Primer semblava que era perquè és un nano prim, poc esportista i no passava res, però vam anar al metge, el traumatòleg ens va fer anar al neuròleg i llavors, per sort, en el nostre cas vam anar de pressa. Vam anar al clínic, només veure'l, el caminar, ja els que el van veure ja van tenir sospites, però no sabíem si li podien posar nom a la malaltia, li van fer unes anàlisis genètiques i de les 15 coses que van demanar va sortir Friedreich. Això vol dir que li havien passat els dos gens dolents, això vol dir que eren portadors en principi. A casa, la família del meu marit i la meva, cap antecedent, res. Deu haver-hi hagut portadors que han anat passant-ho, però mai s'han ajuntat els dos gens, fins nosaltres. Al cap d'un any del meu fill jo vaig començar a caminar malament. Primer em pensava que somatitzava, que l'estava imitant, perquè esclar, estava molt trista i amoïnada per això, i vaig pensar, no pot ser, no pot ser, però vaig veure que passava alguna cosa, m'ho vaig mirar, i resulta que jo tinc la malaltia, un cas molt estrany de late onset, que es diu, d'aparició tardana, que és estranyíssim que als 56-57 anys que tenia fa 2 anys sortís. I el nostre fill petit estava una mica angoixat per saber-ho, caminava una mica, allò o tal, amb desequilibri, té 18 anys, ho va voler mirar i també li ha sortit. O sigui, a casa de 5 som 3. És un cop molt fort, molt, perquè no hi ha tractament ni cura, la majoria de atàxies no té tractament ni cura, perquè són malalties molt minoritàries que s'entén, per desgràcia, estan molt poc estudiades i les farmacèutiques i la investigació hi dedica pocs recursos i pocs estudis. Als Estats Units és una malaltia molt occidental, el cas de Friedrich, molt de Estats Units i d'Europa. Llavors, als Estats Units sí que ho treballen molt, hi ha associacions molt potents, i és on fa 2 anys... Perdona, Eli, perquè estic enrotllant-me.
No, fes.
Sí, que em sap greu, perquè igual m'haguessis preguntat, però jo, up, ja quan acabi ja me'n puc anar. Doncs, fa 2 anys als Estats Units es va aprovar un medicament, només existeix un medicament per aquesta malaltia, que el nom comercial és Skyclaris, amb un ingredient que ajuda que les cèl·lules no s'oxidin, perquè això és una proteïna que tenim el cerebelo, el cerebel, que és el que s'encarrega del moviment, de la coordinació, però aquesta proteïna, que es diu frataxina, n'hi ha una altra, diguem, dolenta, que es multiplica massa i anul·la la frataxina. Llavors jo penso, jolín, podria ser molt fàcil agafar una injecció amb frataxina i enxufar-nos-la, però es veu que no és tan fàcil. Llavors hi ha un sol medicament que es va aprovar fa 2 anys als Estats Units, que és l'Skyclaris, i que ja es dona allà des de fa 2 anys. Jo en aquell moment ja m'anava a viure als Estats Units, vinga, va, anem, casa, amics, estudis pels nanos, i un metge que vaig contactar allà em va dir, sí, cap problema, vine, jo et faig la recepta, i ja està, i vas a la farmàcia, ah, molt bé, 30.000 euros, o 30.000 i pico dòlars al mes. Són 3 pastilles diàries de 300 i pico euros. I vaig pensar, ostres, 30 i pico mil dòlars, jo no els puc pagar cada mes pel meu fill. Llavors, fa un any, es va aprovar a Europa, perquè a més en aquell moment jo, clar, desesperats tots, però van dir, bueno, ara tranquils, que ara s'aprovarà a Europa. Efectivament, fa un any es va aprovar a Europa. Això vol dir que l'Agència Europea del Medicament va autoritzar la venda a Europa. Llavors, també puc anar a la farmàcia i comprar-ho, però segueix sent aquest preu, que és el del laboratori. I des de fa un any, cada país a Europa ha de decidir al seu torn si ho financia. 2 països van anar molt de pressa, França i Alemanya, i en canvi Espanya està en estudi. Que ja dic, no... O sigui, aquests dies hem volgut moure la premsa, perquè això és així, i fa 10 dies vam parlar a l'associació que pertanyo, l'Associació Catalana de Taxes Hereditàries, ACA, vam dir, escolta, movem la premsa, aprofitant, com deia l'Eli, aquest dia de les malalties rares, i parlem d'aquest medicament, a veure si podem fer una mica de pressió, perquè diguin alguna cosa, que sigui sí o sigui no, però que ens responguin, perquè estar malalt, veure que els teus fills, sobretot un, i jo mateixa, dia a dia degenerem, i això va de pressa, quan hi ha aquest medicament que no cura, però alenteix una mica, pot alentir, encara que no està demostrat fins a quin punt i pot tenir alguns efectes adversos, bueno, això ja ho veurem, però quan existeix una cosa vam dir, movem-nos. I hem estat aquests dies movent-nos, i us agraeixo moltíssim, que no ho he dit al començar, que m'hagueu convidat a parlar d'això aquí a la ràdio, perquè pensem que és important donar-ho a conèixer, s'ha de fer molta feina, hi ha moltes malalties, i pressionar perquè el govern i aquest laboratori negociïn i arribin a un acord i la sanitat pública ho financiï.
Teresa, com ho esteu vivint a casa? Fora de micros em deies que, entre cometes, ho havíeu normalitzat, que intentau fer vida normal al 5, però que al final entenc que hi ha una part que heu d'anar adaptant i dia a dia, no? A veure com va evolucionant.
Sí. A veure, és un cop molt fort quan ho saps. Aquests de l'associació ens veiem i, clar, això ens uneix moltíssim i parlem el mateix llenguatge i tots diem que, ara diré una paraulota i em sap molt greu, però això és una putada com una catedral, perquè tu ets el que diem normal. Al contrari, la vida et tracta molt bé i no pretens fer grans coses a la vida ni ser multimilionari, però ets feliç i tot. I, clar, una cosa així de cop et cau una galleda a sobre d'aigua freda que et quedes baldat. Tots els plans que tenies o com penses que estaries d'aquí 30 anys, de cop pot ser que sigui, però més aviat pot ser que no sigui. Llavors, has d'aprendre, i és molt difícil, a viure el dia. I penses, a veure, primer, estem molt bé. O sigui, ara jo estar plorant i posar-me a plorar, que puc fer-ho fàcilment, però posar-me, perquè jo penso que d'aquí 10 anys casa meva serà un quadre i tots estarem plorant pels racons, doncs no val la pena. Avui estem molt bé, fem tot el que podem, si no podem córrer, no correm, i si no podem pujar unes escales, no les pugem. A casa meva, dins de la desgràcia, per sort, diguéssim, no, ens ha agafat els meus fills a partir dels 18 anys i jo als 56, amb la qual no hi ha hagut una infantesa d'anar al col·le i estar els nens pobres, tristos de petits, sinó que hi ha una acceptació, una maduresa, i a més és que a casa som molt feliços, som molt simpàtics tots i molt divertits i riem molt i fem coses i ens traiem del cap els mals pensaments. Però clar, a veure, és dur perquè sap greu, clar, veure que els teus fills, bueno, que jo mateixa necessito un bastó, que la gent em mira una mica així i em vol ajudar, perquè tot això et fa sentir malament i et sap greu, però intentem normalitzar-ho. Hi ha molta ajuda i si cal antidepressius i psicòlegs i teràpies, les que sigui, jo ho faré tot. Tot.
Teresa, parlem d'una malaltia rara i fora de micros em deies que a Catalunya hi ha 200 casos d'aquest tipus d'atàxia. O sigui, per posar la magnitud, no?
Sí, més o menys. No se sap perquè no hi ha un cens, diguéssim, oficial. Hi havia unes dades oficials de fa 3 anys que parlava de 95 casos a Catalunya, però pensem que hi ha entre 200 i 250. És una malaltia que afecta, si no dic malament, dues persones cada 100.000, que al món n'hi deu haver uns 20.000, ara no sé si dic bé els números, però a Espanya jo crec que hi ha uns 3.000 i poc, i a Catalunya uns 600 de tàxia... Ai, no, perdó, 600 de tàxies, em sembla, dels quals 250 més o menys de Friedrich. És molt minoritari, és una malaltia ultra rara que es va declarar òrfana com aquest medicament mateix. Sí. Mm.
Al final també m'explicaves fora de micros que dins de que és rara afecta de manera diferent a cada persona i a casa vostra ho heu pogut comprovar, no?
Sí. Se sap tan poc de la malaltia que no se sap ni què és ben bé, només això, aquesta aflatoxina, però no se sap per quin motiu en un moment donat se't manifesta, perquè jo ja dic mai a la vida, sí que ara penso, home, jo ja de jove no m'agradava baixar les escales ràpid, però quan ho parlo tothom em diu, ah, jo tampoc baixo ràpid, ah, jo també m'entremanco. Vull dir, no, res, no s'havia manifestat, no se sap quan apareix, i un cop es posa en marxa han fet unes estadístiques i diuen, un cop t'ho diagnostiquen, la gent al cap de 10 anys normalment està en cadira de rodes. Han pogut veure quins efectes hi ha, però no hi ha un patró de a les persones, jo què sé, els homes, per exemple, diferent de les dones, o les, no hi ha cap patró, perquè només és que qualsevol múscul del cos, qualsevol cosa que depèn del sistema nerviós, pot ser afectat. Pot ser la parla, la parla, sí. Pot ser l'empassar, la deglució. Jo, per exemple, tinc una mica de disfàgia, problemes a l'empassar. Pot ser l'oïda, pot ser la vista, el moviment dels braços, les cames, tots els esfínters del cos d'empassar, però també el tema de les necessitats, doncs pot anar molt malament, perquè són músculs que si no es coordinen bé, no es coordinen bé. Això dona molta tensió. Hi ha coses comunes. Tots estem molt tensos perquè l'ordre del cervell no la dona bé, o sigui, el meu cervell no dona bé l'ordre, llavors tot el meu cos està tens pensant què he de fer jo ara, el peu, les cames i això, uf, jo tinc bastanta dolor muscular, vull dir, hi ha coses comunes, i el que també és comú és això del no caminar, perquè el caminar, la coordinació de les cames, és el que requereix més esforç nerviós, diguéssim, llavors és el primer que és afectat. Però cada persona és molt diferent. Per això també no vull ser negativa, perquè i si ploro i a casa ens quedem com estem tota la vida, doncs fantàstic, perquè estem bé. I si un de baixa i l'altre no, clar, això no ho sabem, no se sap.
El positivisme aquest que transmets, Teresa, suposo que és un factor clau també, perquè al final, abans ho deies, no? Si estan amb aquest diagnòstic a sobre, ens posem a plorar per les cantonades, doncs...
Sí, és fonamental. Jo tinc la sort, i a casa jo crec que tots, de tenir bon caràcter i de... Sempre he agraït molt tot i em llevo i tant si plou com si fa sol, m'encanta que plogui o que faci sol. I això està realment està molt, molt bé, perquè si no seria un desastre. I a més, hi ha un punt que penso, és que no ens passa res, però si podem fer el que vulguem, tens mil coses a fer, hi ha mil coses a parlar, a llegir, a estudiar, bueno, el tema del mòbil, és que em puc passar el dia fent coses i rient o no rient, o sigui... Què ens pot passar dolent? No? Cognitivament no afecta gens, Llavors, bueno, ens hem d'adaptar, ja et dic, tot el que no puguem fer, deixar-ho de fer. I he de dir que, a més, jo trobo que la sanitat funciona bé, clar que s'han de fer moltes més coses, fa falta diners, investigació, però funciona molt bé. Jo aquí m'han atès molt bé el clínic, a Vilafranca hi ha uns serveis de logopèdia, de rehabilitació magnífics, que aquí a Sant Sadurní venen, també en un espai lligat amb l'Hospital de Vilafranca. Vull dir que s'ha de fer de tot i, escolta, i tu faràs una cosa i una altra i ja està.
De fet, no heu deixat de fer coses, ni el Jaume, ni tu. El Jaume continua treballant, continua formant-se, continua fent la seva vida. Abans m'ho explicaves, no? Que també és tot un exemple de normalitzar.
Sí, aquesta és la paraula, sí, normalitzar. El que passa que estem fent soroll perquè... Ostres, i tot el que es pugui fer per donar, per visibilitzar problemes i per fer-los entendre, doncs penso que val la pena, clar. Però vull dir que si algú vol donar uns quants dinerets o fer alguna cosa, mare de Déu, hauríem de ser tots, jo la primera, una mica més altruistes i una mica més... no altruistes, però hi ha moltes coses a fer que tothom pot fer d'alguna manera, segur. Tothom pot ajudar en el nivell que sigui. I ho agraeixo molt, ja dic, haver vingut aquí, a tots els que escoltin, la comprensió, s'agraeix molt.
Teresa, des del diagnòstic del Jaume, després amb el teu, amb el de Luc, no sé si has notat o heu notat, no, que hi ha coses que a nivell intern, òbviament, es mouen, però que hi ha coses que canvien, una mentalitat que potser canvia una mica.
Sí. Jo crec que sí, els meus fills no ho sé i jo crec que estan igual i viuen igual i fan el que mateix que farien si no sapiguessin que tenen aquesta malaltia. En el meu cas, sí, m'he relaxat molt, relativitzes moltíssim tot, et tornes... Jo trobo que m'he tornat més religiosa fins i tot. Jo sempre he estat com... Jo sempre he estat una mica religiosa, diguéssim. No, jo sóc creient, no practico, però... Sempre m'he sentit bé a missa, per exemple, o... El que vull dir amb això és que et tornes com més agraït, més tranquil, més i més reflexiu, i penses, ostres, he d'agrair què he passat. Jo, 56, 57 anys meravellosos, allò ho tinc, la vida pot ser dura, si és dura... És dura i ho has d'afrontar i ho has d'agrair tot. Clar, estic fent exercicis ara que fan riure, però que em van molt bé, com a la nit pensar tot el que m'ha anat bé durant el dia, tot el que puc agrair. I hi ha moltes més coses que agraeixo que no agraeixo. Tot això, per això, que sembla que sigui jo aquí una santa i feliç i tal, no, jo estic tristíssima. Hi ha una part de mi amb una tristesa que no me la treu ningú, que la tinc i la dic i l'he de tenir. Vull dir, no, ja està. Però un cop està aquesta tristesa, la putada aquesta que deia abans, doncs s'ha de ser com molt agraït. Et tornes com molt reflexiu. També a vegades diuen, ai, això veus, la gent que és bona, la gent que és dolenta. A veure, tu, per mi està sent tothom molt bo. Això és... Em sap greu, però és molt agradable, perquè tothom és com molt amable, molt carinyós, veus que la gent t'estima, que et vol ajudar, que els hi sap greu de veritat. Vull dir, ja com... M'he tornat com més humana, diguéssim, molt, molt humana. M'ha humanitzat i m'ha fet pensar més, i això està bé.
I suposo que dins de tots aquests canvis, no sé si us marqueu moltes coses o anar vivint pas a pas, dia a dia, no? A anar encaixant com bonament vulguin venir les coses i amb fites allò a curt termini, que molts ens posem al llarg, a mig.
Sí, això ha estat el gran canvi a la nostra vida, i a la meva segur, ha estat aquest de pensar a curt termini. A curt termini, en previsió de llarg, però curt. O sigui, jo, per exemple, ara m'estic pensant en les calçotades que faré aquest proper mes, el viatge de l'estiu, que el farem, que si podem... Estem mirant d'anar a Grècia, que ja veurem. Igual anem a Gràcia, no a Grècia, però és igual, alguna cosa farem. I després una casa que ens estem arreglant a Can Catassús, precisament molt maca, que serà còmoda, adaptadíssima, i jo només penso en estar allà amb una gandula prenent el solet i venir a la ràdio, si voleu, cada any i mig o dos, a explicar coses bones. O sigui que a llarg termini res. Que això, d'altra banda, tots hauríem de fer igual, perquè també jo sé que aquesta malaltia que tenim, que és terrible, però tal com estic dient això, aquests últims 3 anys, ostres, hi ha hagut una quantitat de morts, de gent jove, de gent que ictus, gent joveníssima, que dius... Tots, la gent també això m'ho diu, diu, bueno, escolta, jo demà igual no hi soc, saps? I penso, ostres, és veritat, vull dir que jo tinc una desgràcia, però les podem tenir tots en qualsevol moment i molt pitjors. Sí, sí.
Aquesta mentalitat, com bé dius, l'hauríem de tenir tots. Viure el moment perquè no sabem sí. quan s'acaba la festa,
qual.
No?
Això és el missatge que m'agradaria que tothom digués, ostres, vale, vinga, viure el dia. Sí.
Ens ho apuntem, ens ho subratllem perquè val molt la pena. Teresa, ha estat un veritable plaer tenir-te amb nosaltres avui al Penedès en xarxa, conversar durant aquesta estoneta, parlar d'aquestes malalties rares, però sobretot amb aquest missatge de viure el moment, d'agrair el que tenim, un missatge esperançador dins de tot, del que comentaves, però amb aquesta esperança per tirar endavant. Moltíssimes gràcies i que vagi superbé.
Moltes gràcies i perdoneu que m'he enrotllat molt, però uf, quan t'hi poses, t'hi poses. Moltes gràcies.
Lady Gaga té nou àlbum que ha sortit del forn. Avui mateix està calent i una de les cançons que hi trobareu és aquest Jardí de l'Eden, que ens durà, en el nostre cas, no a Eden, sinó al flash informatiu de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Comencem un nou flash informatiu explicant-vos que la Creu Roja de l'Alt Penedès ret homenatge a la seva primera presidenta, Assumpció Domènech Solà. Aprofitant la proximitat amb el 8M, aquest dijous la Creu Roja ha homenatjat Assumpció Domènech Solà, qui l'any 1912 va convertir-se en la primera dona presidenta de l'Assemblea Comarcal, una fita històrica tenint en compte el context de l'època. L'acte de reconeixement ha consistit en la col·locació d'una placa honorífica a la sala de formació de l'oficina de Vilafranca. Entre el públic hi era present el seu besnet, Antoni Rossell, qui ha descrit a la seva besàvia com una dona amb caràcter i compromesa amb els drets de les persones. Per Creu Roja, la tasca de Solà és un llegat que es mereix ser recordat. L'actual presidenta comarcal, Àngels Mata, la considera un referent. "1270 realitats" és el lema de la campanya feminista que l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, ha impulsat aquests dies amb motiu de la commemoració del 8M i que té la voluntat de donar visibilitat a les dones del municipi des de la vessant comunitària i els vincles existents entre elles en diversos àmbits de la vila. La campanya que ha donat com a resultat una exposició que es pot visitar des d'aquest divendres a la sala polivalent del Jardí i continguts audiovisuals que es poden veure a les xarxes institucionals dona veu a quatre parelles de dones de Sant Quintí, com les de la Montse Bell, treballadora de la Biblioteca Municipal, que explica la seva relació de prop de 3 dècades amb la Sònia, a qui les uneix una gran amistat teixida a les tardes i entre llibres. L'Arbós commemora el Dia Internacional de la Dona amb una jornada d'empoderament i cultura. L'acte tindrà lloc al Teatre Centre. L'Ajuntament de l'Arbós organitza una jornada especial, com dèiem, per commemorar el Dia Internacional de les Dones el dissabte 8 de març. L'acte tindrà lloc al Teatre Centre a partir de les 11 del matí i comptarà amb una sèrie d'activitats destinades a promoure la reflexió, la reivindicació i l'empoderament femení. La jornada començarà amb una sessió dinàmica d'empoderament femení conduïda per la terapeuta arbocenca Ana Belén Iglesias Navarro. A continuació, es representarà l'obra de teatre La mare Passota, de Darío Fo i Franca Rame, interpretada per l'actriu Sílvia Miró Lluís. Després de l'obra es durà a terme la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona 2025, a càrrec de Carolina May Santín, emprenedora i podòloga de l'Arbós. I acabarem explicant-vos que s'inicia aquest diumenge a Moja el cicle de rutes pel patrimoni d'Olèrdola. Aquest diumenge comença aquest cicle amb la visita a Moja. La visita permet conèixer els espais més característics del poble, començant pel celler cooperatiu, tota una catedral del vi creada per César Martinell. Es continua amb la visita de la capella de Sant Cugat del segle XII, un exemple del romànic català, així com l'església de Sant Jaume de Moja. Finalment, es visita la Torre Medieval i tota la fascinant història que amaga. La cita és diumenge a les 11 del matí, amb inici des del celler cooperatiu. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia a turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15. Arriba la gent del detall i és moment d'endinsar-nos en dos actes d'aquest cap de setmana. El primer ens porta cap al Vendrell, on demà la Senyora de la Comèdia arriba al Teatre Àngel Guimerà. Per conèixer tots els detalls, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui m'acompanya a l'altra banda del telèfon és la Maria Juan. Ella és la senyora de la comèdia que aquest dissabte ens ve a visitar el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. Maria, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Molt bon dia. Com esteu?
Doncs,
què tal?
Bé, molt
com,
bé.
Com esteu per ahí dalt?
Amb moltes ganes de que ens expliquis, què és el que ens espera aquest dissabte al TAC, al Vendrell, amb senyora de la comèdia, sí. Maria.
Pues mira, ens espera, jo sempre que començo les actuacions dient, és això que veieu, sóc jo una persona parlant, no us espereu un cuerpo de baile, no us espereu escenografies, jo que al Teatre Àngel Guimerà l'he visitat per raons familiars, estic molt arraigada al Vendrell, he anat a veure grans muntatges allà, però en aquest cas el que jo oferisc és la paraula, vull dir, és una cosa molt neta, de escenografies i d'artificis, però vos oferisc un monòleg de la senyora de la comèdia, que sóc jo, que sóc una senyora. És que senyora de la comèdia ja està. És que vas a veure a una senyora de la comèdia fent comèdia. Sí, sí, tal qual, sense més.
Molt bé. Clar, Maria, la teva trajectòria en el món de la comèdia, del monòleg, és sí. molt extensa. Explica'm...
Ja vas siguent, ja vaig veient que jo ja, això ja va agafant un fons. Sí. Una joven promesa ja no me donen el premi. Ja no.
Però tot i així, Maria, què ens pots explicar una sí. mica de la teva trajectòria com a comediant, com a monologuista, com a actriu? Sí.
Pues mira, jo quan vaig començar la carrera de dramàtic només em donaven personatges supertristos, dramàtics, senyores alcohòliques, depressives, senyores absolutament en la merda. I jo vaig pensar que és que, bueno, devia tindre jo un pozo de dramatisme en la meva persona. I després, una vegada vaig acabar la carrera i vaig començar a fer cosetes, vaig descobrir que feia riure molt, contant les meues merdes i les meues desgràcies, i llavors vaig començar a plantejar-me que potser tenia un camí en la comèdia en el que me sentia molt a gust, molt còmoda i molt bé, i des d'on podia explicar coses, bueno, des d'on podia explicar coses, bàsicament. I això va anar obrint ahir un... He fet altres coses de teatre, i he fet molta tele, i molta ràdio, i he tocat... Crec que tinc la sort d'haver tocat molts pals molt diferents, no?, en tot este món, la qual cosa m'ha donat una visió molt àmplia, però és veritat que aquesta faceta del text, per això te diria que no hi ha res més que una persona i un text, la paraula, una llum, un micro i un discurs i un tal, és un lloc en el que me sent molt còmoda. No ho sé, i suposo que amb els anys també vas agafant-li el gust i vas agafant més bagatge, i crec que no se me dona mal del tot. Tinc la sensació, per lo que diuen, per lo que conten, que és veritat que he desenvolupat ahir una manera de contar que crec que, bueno, connecta molt bé. Me diuen moltes vegades que sóc la Rodrigo Cuevas de la comèdia. Vull dir, una cosa com a aixina molt, molt rural o molt quotidiana.
Propera,
o
no? També, suposo.
Sí, supose. Però perquè crec que parle de... Bueno, perquè crec que la meva comèdia pues, està molt prop de lo que jo sóc, no? Crec que cada còmic també fa un poc això. Vull dir, al final, si fas comèdia i si fas monòlegs, és inevitable que parles des de tu i des de lo que a tu et passa. I és cert que crec que estem en un moment en el que una dona, no especialment jove, perquè crec que ja està igual, també per això lo de la senyora, vull dir, no necessite ser, voler ser jove tot. De fet, reivindica bastant el fet de que puguem ser senyores i no passa res, de que jo ja no tinc ganes de ser una tia de 20 anys, perquè ja ho he sigut. Vull ser la tia de 44 que sóc, no? I crec que això connecta molt bé. Crec que hi ha tot un públic de senyores que també estan cansades d'haver de ser joves tota l'estona, que no ho són i no tenen ganes de ser-ho. Crec que no estem acostumades a veure còmiques parlar de la maternitat o parlar de les coses que ens passen com a dones. I això crec que bueno, ha generat un públic molt fidel, molt bonic. No ho sé, ha generat ahí una cosa xula. O sigui, que estic en un moment professionalment molt bonic, la veritat.
Clar, Maria, en aquest sentit, a qui va dirigit, sí. doncs, senyora de la comèdia? A tot un públic en general?
A tot el món. A tot el món. Claro, però sobretot perquè també hi ha una cosa, i més ara que estem el 8 de març, no? Bueno. Dia de la dona, tal, jo no vull que vinguin al teatre les dones. O sigui, a tope, clar que vinguin les dones, però vull dir, a mi qui m'interessa és Manolo, és l'home de Paquita, a mi el que m'interessa és ell, perquè ell no entén el discurs, o sigui, no ho viu de la mateixa manera, però és el que jo vull que és que ells entenguin que hi ha un altre discurs, que hi ha una altra manera de veure el món, que ens passen altres coses, que els estrògens no els tenim en el mateix lloc, no és un estrogen lineal com els d'ells, que sempre estan igual, és important que sàpien que les dones, si cada mes perdem el cap, efectivament és perquè els nostres estrògens canvien de posició.
Totalment.
I tot això crec que és molt guai, però saps què passa? Que me n'he adonat també de que cada vegada tinc més públic masculí. No només venen les dones. Jo a vegades faig la broma de que heu vingut enganyats, no? Vos han portat sense dir-vos exactament a on. Però jo tinc un públic, jo tinc molts seguidors homes i molta gent que després et diu, tia, que bé m'ho he passat, m'ha encantat. I trenquem també una miqueta això de si estem fent comèdia per dones. De què collons comèdia per dones? Estem fent comèdia. El que passa és que jo sóc dona. Però no és que faci una comèdia per a dones o de coses femenines, no? Faig comèdia de la vida, però de la vida des d'on la veig jo, que és una dona, saps? I per això el dic, que crec que, a més, la gent jove, la gent gran, la gent... Tinc un públic molt... Això m'agrada molt, veure que no hi ha un target concret, que quan connecten gent jove m'escolta. Perquè, bueno, igual a vegades els dic, sóc el teu spoiler, vull dir, arribaràs així. I està bé que vagis sabent el que passarà, saps?
Clar.
O sigui, que a mi m'agrada molt tindre un públic molt ampli i no enfocar-me en un públic en concret. Que va. És que crec que el públic, no és, el públic és molt llest, tia. El públic no vol merda. El públic vol que li parles com lo de xiquets, no? Sí. Els nens no poden parlar los que si foren tontos. El públic tampoc els poden tractar com si fos tonto. El públic és molt llest. I vol que li parles clar.
Totalment. Maria, però com a dona, tu t'has trobat en alguna problemàtica per ser còmica i dona, aquesta mescla que potser la gent no ho relaciona cada vegada més, espero, no?
Tenim 10 minuts d'entrevista, no mos
no et donaria
tots els problemes. Clar, tia, mare meva, jo estic molt feliç de veure com cada vegada les companyes que arrenquen darrere nostre cada vegada en són més, cada vegada estan menys soles. Vull dir, jo, a mi això només em pot fer eternament feliç perquè pense que guai, igual com altres han obert el camí per mi, que guai que jo l'haig pogut obrir perquè jo recordo molta soledat, molts moments de molta soledat i de molta... bueno, sí, d'haver de guanyar-te al públic més de lo que se l'hauria de guanyar el teu company. Perquè d'entrada ja es donava per fet que una dona... graciosa no hi va ser, no? I això va canviant cada vegada més. Ja no hi ha que especificar que és un format de dones, ja no hi ha que especificar que és un club woman, que és tot el color rosa... Tot això cada vegada, i n'hi ha faena per fer, que vull dir, que continuen havent cartells supermasculins, continua havent tota una part de la societat que pareix que està aliena a que el món està canviant, però jo ahí vull ser optimista. Conec, a mi ara preguntes per dones de la comèdia i en català i te puc donar un llistat de 6 persones, 7, 8, moltes dones me venen al cap. I en la meva època, vull dir, quan jo començava, preguntaves qual és tu còmica favorita i la gent deia Ana Morgade o Eva H, perquè no tenien més noms en el cap, no?
Clar.
I ara mateix això està canviant. Ara mateix comencem a veure dones en la tele, comencem a veure còmiques que ens sonen els seus noms. Bueno, a mi m'agrada ser positiva, tia. Jo vull pensar que anem a millor, perquè és que si no, jo tinc una filla, jo necessito pensar que el món va millor, perquè si no...
Totalment.
I te dic això mentre s'ha guanyat Donald Trump en Estats Units, vull dir que podríem igualment anar a gitar-se a dormir, però no, jo vull pensar que sí. Que en la comèdia, almenys, estem en un altre moment més positiu. Sí, sí.
Per últim, Maria, perquè no ens queda més temps, però m'agradaria preguntar-te també per la llengua, perquè hem vist que ets molt activista amb el valencià, amb
que
la llengua...
És que jo tinc totes les guerres, totes a la motxilla. Sí, tia, la llengua... Bueno, és que això és el tema, que jo he agafat... he fet això a bandera, o sigui, he fet això a la meua lluita. M'he empenyat en ser còmica, tot i ser dona, i m'he empenyat en treballar només en valencià. I això, bueno, en el País Valencià la realitat és complicada. L'altre dia hi havia un estudi, no?, sobre la llengua, el català, que està en perill, i jo pensé, vinga-ho així, que jo vos ho explicaré en el País Valencià el que és el perill. Vull dir que nosaltres fa temps que hi ha por que vosaltres comenceu a vislumbrar de com el castellà està fent-se amb el terreny, això és una lluita que nosaltres fa molt de temps que, bueno, pues per raons polítiques i òbvies, fa molt de temps que arrastrem. I jo vaig tindre molt clar des de molt joveneta que no havia de donar explicacions, que no havia d'adaptar-me jo. I, tia, he de reconèixer que a mi això també m'ha vingut, ha sigut una de les coses que ha fet de mi, bueno, un segell, no?, de la gent, la gent me reconeix perquè sap que sóc la que ho fa en valencià. A vegades no saben el nom, però és la tia esta que ho fa en valencià, no? I cada vegada enxamplem bases, vull dir, ja tinc més companyes que ho fan, no sóc l'única, jo vull que no ser l'única, jo vull que cada vegada en siguem més. I que no defallim. I venen moments complicats, així que el millor que podem fer és anar el 8 de març al Teatre del Vendrell, a l'Àngel Guimerà, a riure's en valencià.
Doncs Maria Juan, senyora de la comèdia, ha sigut un plaer que ens hagis acompanyat aquesta estoneta. Gràcies, molts èxits.
Bueno, i escolta'm, vos convido a tot el poble a que se'n baixeu, que esteu a res, esteu a tocar el Vendrell. Sant Jaume està superproper del Vendrell. Esperem a tot el món allà, eh? Això, en València es diu fer una cotxa. Fas una cotxa, un cotxe tot ple, i baixeu tots per acabar fent una cotxa. Vos espere allà a totes i a tots.
Doncs moltíssimes gràcies, així ho farem, una cotxa des de Sant Jaume dels Domenys cap al Vendrell. Que vagi molt bé, Maria, gràcies.
Una abraçada molt forta. Adéu, adéu, adéu.
A Vilafranca estem pendents del cel, de la pluja, perquè aquest vespre se celebra la tradicional rua de carrosses i comparses del Carnaval 2025. I el Penedès en xarxa hem convidat el cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca perquè ens expliqui què passarà. Àngelo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem, sense més, per la pregunta del milió. Hi haurà rua aquest vespre?
Doncs sí, al final sí. Aquest matí al final hem pogut parlar amb totes les persones que ens estan ajudant pel tema de la climatologia, de com acabarà el dia, etc. I al final hem decidit que sí, que tirem endavant.
Això vol dir que no plourà o que plourà poc i la rua vol sortir, hi ha ganes i tirem endavant?
Sí, bueno, de tot una mica. Aviam, el tema és la previsió. Portem molts dies a sobre fent un seguiment com molt exhaustiu de la previsió de cap a on anirà la inicial, a principis de setmanes que plovia tot el divendres, que a més es complicava més a la tarda vespre i sobretot a la nit. I l'evolució de la setmana ens ha portat a que al final, ahir a la nit i aquest matí, parlant amb la gent que ens dona un cop de mà, hem vist que no, que durant el dia, tarda i vespre pot haver-hi algun petit plogim, poca cosa, en principi la previsió és que o no, o poca cosa, que la cosa es complica a partir de les 12, entre les 12 i la 1 de la matinada, segurament es complicarà bastant més, i aquí ja començaran les pluges més fortes que seguiran demà, demà al matí, demà a la tarda i sobretot a la nit de dissabte i diumenge.
Teniu una previsió curadíssima, eh?
Bueno, sí, hem estat bastant a sobre. Sí, la veritat és que és complicat, eh? Això del temps ens fa patir molt perquè ens passa molt en actes importants com aquest, com la Festa Major, que hem de patir perquè són canvis. Clar, la infraestructura, l'estructura i la quantitat de gent que hi participa, de persones que participen, de carrosses i comparses, és molt, molt gran. Parlem del voltant d'unes 3.000 persones ballant i aleshores, clar, és molt difícil canviar, moure tot això. La infraestructura i la logística és molt complicada. I aleshores, hem de prendre una decisió que sigui com definitiva i que afecti el menys possible. De totes maneres, les entitats, és veritat que tenen moltes ganes de ballar i durant la setmana han respectat molt la decisió final i han tingut paciència per acabar de prendre la decisió.
Perquè aquesta última decisió, que heu pres fa una estoneta, em consta, sí, és vostra. Els grups la respecten i poden insistir en què volen sortir o en què no, si la previsió és molt dolenta, però és vostra al final.
Sí, nosaltres hem de tenir molta cura amb la pluja, el que significa això, el vent, perquè també hi havia una certa previsió de vent. perquè per nosaltres el més important és la seguretat de tothom, tant de les persones que hi participen com del públic, i per tant la decisió ha de ser molt curosa. Moltes vegades aquestes decisions agraden o no agraden, agraden a un sector, una agraden a l'altre, pot canviar perquè igual plou una mica més a la tarda del que teníem previst, pot ser que igual també avanci la pluja i en lloc de començar a les 12 comenci a les 11, això no ho sabem, però sí que mirem sobretot el tema de la seguretat. Si tenim garantit els mínims que nosaltres tenim previstos de seguretat, aleshores tirem endavant.
Doncs anem a explicar com serà aquesta Rua del Carnaval de Vilafranca. Una rua, recordem, Àngel, que si justament la celebrem un cop ja hem enterrat el rei Carnestoltes fora del període tradicional, és a causa de la climatologia. En el seu moment es va haver d'ajornar i al final es va optar per aquesta solució.
Sí, la veritat és que va ser una demanda una mica de tothom, tant de les entitats com del públic, com de la ciutadania en aquest cas, com del comerç, i aleshores jo crec que es van alinear les tres, sobretot les tres potes, i es va decidir que es tirés endavant d'aquesta manera. De fet, és un carnaval com molt participatiu, aleshores nosaltres, evidentment, la nostra tradició marcava que era el dilluns, però clar, el ser tan participatiu, tant en públic com en participants de les carrosses, es va valorar molt, va ser una decisió que va costar molt d'aprendre, però es va decidir que es plantegés per divendres fora dels dies de Carnaval.
Una decisió qüestionada i polèmica en el seu moment i ara tan amplament acceptada.
Sí, exacte. Sí, és veritat que els canvis, quan planteges canvis que afecten molt a l'estructura de la festa, costen molt de prendre i no generen consensos moltes vegades, però al final sí que s'accepten. Si són bons i beneficien a tothom, s'accepten per part de tothom. Però és veritat que va costar molt. És com el tema de l'alcohol o com el tema de les cançons no sexistes, vull dir, bueno, sexistes en aquest cas, que sí, que són decisions complicades, però que al final són acceptades per tothom.
Mira, ja que ho dius, l'any passat us vau adherir a aquesta iniciativa de diferents municipis de la comarca perquè no es ballin cançons sexistes o irrespectuoses envers altres col·lectius durant la rua. Aquest any hi ha consens. Quina és la consigna?
Sí, la veritat és que hi ha consens entre els municipis, però l'iniciativa s'ha dut a terme per l'Ajuntament dels Monjos i per l'Ajuntament de Vilafranca, que és els ajuntaments que hem elaborat i acabat de consensuar un protocol d'actuació en relació a aquest tema, i al final s'ha tirat endavant. Va generar una certa polèmica l'any passat, evidentment amb les entitats, perquè les entitats estan preparant les coreografies durant molts mesos i aleshores ens hi vam posar i reconeixem que ens vam posar tard. Això va generar una certa polèmica, però aquest any ha sigut molt més acceptat. Nosaltres el que fem és rebre les cançons, sol·licitem les cançons que les entitats seran o que volen coreografiar o que volen, amb les que volen sortir durant la rua, i l'any passat eren moltes més que aquest any han sigut moltes menys, vull dir que s'ha reduït moltíssim, i quan a les entitats els hi plantegem, perquè nosaltres les revisem totes, a les entitats que tenen propostes de cançons sexistes, els hi plantegem que no les poden treure ràpidament, les treuen o les canvien, vull dir que no plantegen problemes.
Doncs anem a donar els detalls d'aquesta rua perquè tothom la pugui viure intensament. A quina hora comença? Hi haurà puntualitat? I quina ruta farà?
Doncs la ruta és la mateixa de sempre. Sortim de l'Avinguda de Tarragona, sortim des de la rotonda que dona ja cap al fora ciutat, com per entendre'ns.
Amb el carrer de Moja, no? L'antiga carretera
sí,
de Moja.
Correcte, exacte. I aleshores comencem molt puntuals a les 8:30, som bastant estrictes, ens podem retardar 5 minuts en l'inici, però intentem ser molt estrictes. Aquí s'ha de posar d'acord molta gent, que evidentment la policia talla la ciutat, una de les dels eixos vertebrals més importants, que és l'Avinguda de Tarragona, és com molt complicat. Això suposa una intervenció de la policia molt acurada. I aleshores aquí ens posem tots d'acord i donem el tret de sortida a les 8:30. El recorregut serà el mateix de l'any passat. sí que hem demanat, bueno, l'any passat i el dels darrers anys, sí que hem demanat a les entitats que no, que, bueno, que siguin molt curoses amb el tema d'anar el més ràpid possible dintre de les possibilitats, evidentment, de les coreografies i com ho permetin aquestes coreografies, però que sí que anem una mica per feina per intentar que tothom arribi al final de la rua sense mullar-se o mullant-se el mínim possible.
I la festa final prevista a la Rambla amb punxadiscos, en funció del temps, o què passarà?
Això s'ha anul·lat, perquè les previsions és que la rua durarà aproximadament entre unes 3 o 4 hores, que és més o menys quan s'ha d'iniciar aquesta pluja més forta, i això s'ha anul·lat. S'ha avisat a tothom, a les entitats que hi participen, que són bàsicament el públic majoritari, a part del públic també que visualitza o que veu la rua, i s'ha avisat que no hi haurà festa final aquest any.
Quantes persones sortiran? Quants grups de carrosses, de comparses?
Surten al final 32, entre carrosses i comparses surten 32 grups, i són al voltant del que us comentava al principi, unes 3.500 persones, veiem.
Fantàstic, doncs, aquesta nit hi haurà rua posant la cirereta a aquest Carnaval 2025 a Vilafranca. Ens ho acaba de confirmar el cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Àngel Om. Moltes gràcies i bona rua.
Gràcies a vosaltres. Bona rua.
Al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.